Avui són molts, però no tots, els que s'hauran trobat al menjador ple de regals. Els protagonistes de les dues històries de les que parlarem avui no s'han trobat gaire regals en aquesta vida, ni al menjador ni en lloc de casa. Més aviat han tingut unes existències molt dures. Parlem dels pares del guionista Antonio Altarriba. La narració de la vida del seu pare es va convertir en un còmic que segur que coneixeu tots, El Arte de Volar, Premi Nacional de Còmic del 2010, que ara reedita en una edició revisada i ampliada i que explica la història d'un home que va viure la guerra, l'exili, els camps de concentració. I aquest any doncs, han volgut explicar, ell, l'Antonio i el Quim, perquè ja fan una parella de fet, o no sé de què, aquest any han volgut explicar la història de la mare de l'Antonio Altarriba amb el còmic El Ala Rota, una novel·la gràfica que explica molt bé la invisibilitat, la submissió de moltes dones en aquest país, que ha acompanyat Antonio Altarriba amb les dues aventures, doncs, evidentment, el dibuixant Quim, i que ens acompanya aquesta tarda. Bona tarda a tots dos, Quim.
Hola, bones tardes.
El Quim el tenim aquí als estudis de Catalunya Ràdio i per telèfon tenim l'Antonio Altarriba, que viu a Vitoria.
Hola, què tal?
Com estamos? Bien?
Bien, bien, bien.
Sí? Muy bien. ¿Te han traído algo los reyes o no?
Bueno, pues sí. Lo que pasa es que no sé si me van a traer algo porque... No sé, ya sabe Kim que no he sido muy bueno este año, pero...
Bueno, Omar... algo tendrás en el balcón, seguro.
Bueno, no sé. Bueno, de todas formas, aunque sea carbón, está haciendo un frío por aquí, por Vitoria, que casi me va a venir bien, ¿sabes?
Ah, bueno.
Bien, bien. Anem a explicar una mica la historia de... Tú has explicado la historia del padre, de la madre, que emocionan las dos por muy íntimas, y es como si nos dieras el permiso también de entrar en la intimidad de tu casa, con cosas que no te dejan muy bien, te tengo que decir. Ahora bueno, contaremos los detalles.
Sí.
¿No? Pero esto de abrirse un poco en canal, dejar que la gente entre en tu casa y te encuentre en batín, ¿cómo ha sido?
Bueno, yo creo que se lo debía un poco a mis padres. En primer lugar, lo que me lleva a contar la historia de mi familia, que era algo que nunca me había planteado, fue el hecho de que mi padre se suicidara, ¿no? Es una muerte muy traumática y que te deja realmente muy afectado, ¿no? Entonces, el primer tomo de este díptico, El Arte de Volar, casi surge como una especie de exorcismo, de terapia, ¿no? Para digerir un trago que era muy, muy duro de pasar, ¿no? Y luego, pues vino el Ala Rota casi como, digamos, pues... consecuencia natural, sobre todo teniendo en cuenta que mi madre en el primer volumen pues no recibía un trato lo suficientemente adecuado a su vida, ¿no? Y claro, si hablas de tu padre y de tu madre y es un alegato, es un testimonio sobre todo de amor filial, pues yo creo que tienes que ser sincero. Y contando, pues efectivamente, no se trata en ningún caso de, frente a otras historias, de buenos o de malos, ¿no? Pues la historia de una familia, la historia de mis padres y por deducción la mía, pues es una historia llena de altibajos, de contradicciones...
Con todas las familias, ¿no?
Claro, que efectivamente, pues así es.
Ara, ¿no? Ara parlarem de tot això, però Quim, com neix la relació? Perquè, clar, quan uno tiene un material tan sensible... Ah. Tú vives en Vitoria y te buscas un dibujante de Barcelona como Quim.
Sí,
¿no?
Pues
esto,
oye,
¿cómo empezó la historia de amor?
No nos conocíamos, o sea, él... nos conocimos en una cena un día en Vitoria, en un salón del cómic o algo así. Uh-huh. Y entonces él me llamó al cabo de un mes y me dice: oye, estoy escribiendo la historia de mi padre, pero no encuentro dibujante y he pensado en ti. Y entonces yo me quedé muy asombrado. Digo: oye, pero estoy en el jueves, hago humor, como claro, una historia así dramática, no sé. Sí, sí, pero tú la podrías hacer porque yo conozco... Él es un estudioso del cómic, conoce todo.
L'Altarriba, ¿eh?
Y sabía lo que había hecho yo abans y tal. La cuestión es que, bueno, pues al final, bueno, me gustó la idea de que se acordara alguien de mí, ¿no? De que pensara que yo podía hacer otra cosa que Martínez del Facha y ahí me puse, pues mira, hice unas pruebas, le gustó y adelante.
You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator. Never made a latte greater. I'm saving $23 a week.
Ara parlarem d'aquest l'arte de volar, que en parlàvem ara, d'aquest pare, no? Però també parlarem avui sobretot de l'ala rota, que és d'aquesta història que jo crec que els Reis haurien fet bé de portar a moltes cases, perquè llegiu aquesta història, que és la història de la mare de l'Antonio Altarriba, però podria ser la de moltes mares, perquè expliquem-ho des del principi. Hay alguna cosa que rompe el corazón. Cuando tu madre está a punto de morir, te das cuenta, Antonio, que no puede extender el brazo. Y lo peor es que no lo ha podido hacer nunca. Y sin embargo, te das cuenta en ese momento. Sí. Y eso cuenta muchas cosas sobre cómo vemos a las madres, el misterio y sobre todo la invisibilidad de algunas, ¿no? De tener esa tara, podríamos decir, durante toda la vida y que ni él ni su propio marido, porque tú vas a preguntárselo a su marido, a tu padre, sí. Y nadie sabe nada de esto del brazo. ¿Cómo puede ser? Es lo primero que nos preguntamos todos.
Pues sí.
¿Cómo puede ser?
La verdad es que es muy, muy sorprendente. Y demuestra, como dices bien, pues cuál era la mirada que los hombres teníamos sobre estas mujeres, ¿no? Su invisibilidad, por una parte, y luego, por otra parte, ese valor callado, ese coraje silencioso, ¿no? Que hizo que mi madre, con este defecto físico, pues lo llevara de tal manera y lo superara de tal manera que ninguno nos diéramos cuenta, y eso que ella hacía trabajos bastante físicos.
Claro, porque ella va a dedicar a servir.
Eso
es. Vull dir que justament era una persona que havia d'anar, que ara ho parlarem amb el Quim, de com ho va dibuixar això, però que sí. Havia d'anar amb safates, amb coberteries de plata, amb copes, no?
Sí.
Perquè treballava a la Comandància
sí.
General, no? De Saragossa.
Sí, sí, sí. I hacer coladas y trabajos todos que eran muy físicos, ¿no? Entonces, me pareció que este hecho era lo suficientemente representativo como para arrancar la historia. Uh-huh. Era casi un símbolo de esta consideración de las mujeres, incluso para poner nombre al libro, El ala rota. Pero en cualquier caso, como sé que la historia resulta muy difícil de creer, en las ediciones, tanto las españolas como las extranjeras, va siempre en el prefacio una serie de fotografías donde se comprueba efectivamente que mi madre va siempre con el brazo encogido. Llevaba un bolso.
Siempre te deia, agafa'm del braç, agafa't el braç, ¿no?
Eso es, eso es, eso es.
Tots enganyats, vivíeu tots enganyats d'aquesta doble vida,
sí, sí, sí.
Podríem
així
dir.
Així és, així és.
Doncs el Quim, a mi m'agradaria saber com a dibuixant, com dibuixes una cosa que és com un defecte, que s'ha de veure aquesta immobilitat, que té un punt gairebé d'ortopèdic, podríem
sí.
dir, i que és gairebé com de dir... És allò que si algú no conegués qui és el Quim diria, aquest tio ho ha dibuixat malament, això?
No, perquè està en angle recte, o sigui, no està malament el braç.
No, però vull
llavors,
crea sempre... una sensació d'estranyesa.
No, el que passa que vaig tenir que repassar tot el llibre perquè hi havia quantitat de llocs que havia fet el braç estirat.
Yeah.
Clar, i en queda una. Uh-huh. Una que la vaig deixar sense arreglar, però que està estirat el braç.
Tendrem que buscar-lo en el llibre de les 7 diferències.
Sí, solo queda una. Y la vio mi hermano, pues que me dijo, oye, ¿ya has visto?
Aquí un brazo estirat.
Y no, va ser això, vaig tenir que anar amb cuidado, però no, com, no fa lleig perquè ella té el braç, el pot obrir, bueno, el pot moure, uh-huh. i cuina, fa tot, però sempre amb el braç amb angle recte.
Doncs ara seguirem parlant de tot això amb el Quim, que el tenim aquí, Antonio Altarriba, moltíssimes gràcies, mucha suerte. Venías de hacer Yo asesino, la historia del padre, la historia de la madre, ahora que viene, la historia del tiet, ¿o de quién?
No. Ya le tranquilizaba aquí sí. que de momento la saga familiar la paramos, yo era hijo único, no conocía a mi familia, pero bueno, alguna otra cosa estamos tramando, aunque no sea familiar.
Muy bien. Pues hasta pronto. Seguro que habrá muchos éxitos de la fábrica Alta Riba.
Muy bien,
muchas
gracias. Mucha
suerte. Fins aviat.
Adiós. 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 Adiós.
Com ja sabeu que aquest programa es diu Interferències, doncs nosaltres li marquem aquí una interferència a l'amic Quim, bueno, perquè estàvem preocupats per això de les ales trencades, perquè quan veus un ocellet, per exemple, ens passa a tots que sí que ens dona molta tendresa.
Ai, sí.
No? Quan veiem un ocellet amb calma...
Jo havia recollit tants i sempre es morien.
Què dius?
Es morien. Sí, aquests petits que acaben del niu,
sí.
I llavors veus la mare que la vol buscar i, clar, no pot volar, i llavors el posaves en una capseta, li posaves... I es morien sempre.
I això quan passava?
Quan
eres petit?
Sí.
Perquè vivies al camp?
Sí,
vivíem... Sí, perquè aquí a Barcelona només hi ha pajarracos, però
no
n'hi ha
jo vivia en un poble.
D'ocells.
El meu pare era metge d'un poble i vivia a Torroella de Montgrí, de petit. I, bueno, tinc molt bon record d'aquesta època, clar. Fins als 14 anys vaig estar, 15.
Déu-n'hi-do.
I ara tinc una casa allà al costat, a Ullà, o sigui que...
Uau, Isau! Ela La Rota explica la vida de la mare del guionista de còmics Antonio Altarriba. Però qui són els ocells de la trencada que ens visiten en aquesta època de l'any? Mireia Dalmau en té la resposta.
Molt bona tarda.
Bona.
A veure, nosaltres amb la Montse parlàvem dels ocells, de les ales, deia, mostres, les ales són molt importants. Anem a parlar amb algú que ens ho expliqui. Ens ho ha explicat el Joan Estrada, que és biòleg i especialista en ocells, i perquè ens féssim una idea, ens ha parlat dels ocells migratoris que ara precisament a l'hivern arriben a Catalunya fugint del fred. I ens ha explicat com era aquest viatge.
La major part d'aquests ocells doncs, que ens visiten a l'hivern han criat això, a l'extrem nord d'Europa, per tant, fàcilment han recorregut 3-4 mil quilòmetres. A vegades, en algun cas d'alguns ànecs, poden fins i tot volar d'una sola tirada, que poden a vegades volar doncs, sense interrupcions. Si tenen doncs, llocs d'aigua molls pel camí, doncs, a vegades s'aturen, però pensem doncs, que hem anat moltes vegades fent que aquests medis siguin cada més escassos i, per tant, que haguin de fer viatges molt, molt llargs sovint.
Imagina't els quilòmetres que també va recórrer la mare de l'Antonio Altarriba amb les safates i amunt i avall, però 3.000, 4.000 quilòmetres és difícil de superar, eh?
Imagina't, i a més, segurament amb menys temps i ràpid volant. Ens preguntàvem també qui són aquests ocells que venen cap aquí. Doncs es veu que són sobretot ocells aquàtics. Ens ho explica també en Joan Estrada.
Molts ànecs, els xarxets, els cullerots, ocells limícoles que es dediquen a buscar, doncs, insectes amb sectors amb poc nivell d'aigua, amb llocs que són humits, com les fredelugues, els becadells, que en aquest, doncs, en aquest període doncs, el que fan és venen doncs, cap aquí.
Doncs, Quim, tu parlaves d'un ocellet que vas collir quan sí. Eres petit. Jo no sé quants quilòmetres...
Quina espècie?
No
ho sabem.
Era un pardal.
Un pardalet. No sabem quants quilòmetres havia volat, però en Joan deia que normalment són ocells grans, no són molt grans, són forts, són resistents, però que són petitons.
Un d'aquests ocells que estem parlant ara, la majoria no arriben al quilo. Moltes de les limícoles pesaran 80, 100, 150 grams, però tenim grans migradors, pensem en això, amb les orenetes, els falciots que tenim nosaltres a l'estiu, que rarament pesen 20 grams, i aquestes espècies pues, que estan criant entre nosaltres, o que també han criat doncs, més amunt, al centre i nord d'Europa, passen l'hivern a l'Àfrica subsahariana, per qual cosa poden volar 5, 6, 7, 8 o 10.000 quilòmetres de nada i els mateixos quilòmetres després de tornada.
Déu-n'hi-do, avui, escolta, classes aquí de
sí,
naturisme.
Interessant, això.
El pardalet del Quim, no?, que explicava el
tu n'has dibuixat, molts de moixons, que diuen al meu poble, d'ocells, als teus...
No massa.
Martínez del Fatxa no és gaire amic dels
sí,
ocells.
Sí, bueno, algun ocell sortia, sí.
Doncs...
Algun lloro.
Algun lloro. Lloros n'hi ha molts, sí. És veritat, com a mínim aquí. Doncs, Mireia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres adéu, continuem aquí parlant de la Rota amb el Quim, dibuixant, acompanyant aquesta història familiar d'Antonio Altarriba. Music. his head in a song. I com dèiem, parlant de la rota, ara d'aquests ocellets reals, la fragilitat d'aquesta dona també s'havia de dibuixar. I això m'imagino que també és una feina per a algú que ha fet molt humor i que ha treballat molt amb el Broc Ample, podríem dir.
Sí.
I que ha hagut de dibuixar aquests personatges d'aquestes dones que tenien moltes contradiccions, no?, també.
Sí, bueno, jo... Anava llegint el guió i el anava dibuixant, o sigui, no el vaig llegir tot d'entrada. Ja li vaig dir a l'Antonio, prefiero leerlo poco a poco, no? I és que va molt bé, perquè llavors vas dibuixant però no saps molt bé el que passa. És com un llibre que tardes un any i mig a llegir-lo, però vaig tardar un any i mig a fer-lo. Llavors, bueno, jo anava passant la història i no sabia què venia, no? I com comença a servir... Bueno, la història de la nena, que petita, també és una història al·lucinant, no?
Sí, que això no ho hem explicat, però sí. És que la nena té l'ala trencada perquè sí. El seu pare, en el part, com perd la vida la mare, doncs l'odia perquè li ha robat la dona, podríem dir, li ha pres la dona, i per tant el que fa és...
Sí, la intenta matar-la.
La intenta matar, i en aquesta manera això... de matar-la li trenca l'ala, li trenca el bracet.
Era
no?
Un poble de Castella dels anys 1920 o 10.
Sí, on tot era molt bestial, clar, també. Eh?
Llavors, bueno, la salva una neboda, em sembla, i bueno... Però la història va tirant i, sobretot, ella, el curiós és que entra, va a Saragossa a servir... I té la gran sort que entra a Capitania General, a servir el Capità General, que tot això és històric, eh?
Sí, sí.
I llavors aquest Capità General va venir a Barcelona i va ser el de la vaga dels tramvies, que des de Madrid es veu que li van dir que traies l'exèrcit al carrer. I el tio es va negar. Bueno, el va treure, però no el va deixar actuar. I llavors es veu que li van... El tio era antifranquista, era monàrquic. I tota la història que s'explica aquí és real.
Sí, sí. I suposo que també hi ha molta feina, això t'anava a dir, de documentació.
Sí, bueno, sobretot...
De com anaven vestits aquella gent, per exemple, els vestits dels militars,
sí, sí.
No? Les condecoracions, perquè aquí hi ha molta feina de detallet.
Clar, és que per sort ara a internet ho trobes tot.
Ja.
I aquest capità general, Juan Bautista, que es deia, pues, hi ha fotos d'ell quantitat. I llavors pots veure l'uniforme, com portava... Les d'això que tenia, les medalles... I...
La cara aquesta molt suda,
sí.
Una mica.
Tenia una cara com el Franco, era molt lleig.
Sí, molt lleig. Sí. Així, amb entrades, una mica cara tocinet, si m'ho permets.
I era un tio divertit, es veu que era un tio divertit dintre el que cap, perquè hi ha l'anècdota del xamaco, del torero, hi ha una anècdota que hi ha un periodista que critica sempre el xamaco, que era un torero que va sortir de Barcelona, em sembla que el va alanyar, va ser el que el va pujar.
Sí.
I a ell li agradava molt. Llavors aquest periodista cada setmana el criticava. Això m'ho va explicar el Cadena, que és un periodista molt conegut d'aquí a Barcelona. I va explicar aquesta anècdota i la van posar al llibre. I llavors fa d'atendre el periodista, però en plan com una mica de broma, i li fot una bronca perquè critica el torero. Però, tu per què critiques aquest torero? Tal? I al final el convenç que... Bueno, el convenç, esclar. Perquè,
això t'anava a dir, que això també és un aprenentatge d'història, perquè aquest país ha estat molt, molt fan dels toros, molt...
Bueno, sí, aquí a Barcelona
molt
sembla...
a favor de la tauromàquia. Ara sembla que això ho estem...
Sí.
No?
Bueno, són coses... Jo crec que ha passat de moda. Jo crec que no feia falta
prohibir-se. No té cap sentit, no?
No feia falta perquè s'haguessin acabat igual.
S'haguessin absolt ells mateixos,
bueno, jo crec
no?
que haguessin durat un any, potser, quatre pels turistes i acaba... I vámonos, no?
També hi ha moltes catedrals aquí, moltes esglésies.
Sí, bueno, tot és... Això és la part de Saragossa que tot està documentat bastant.
Que podríem notar fins i tot que hi ha un pes de... del, podríem dir,
de la religió.
De la religió, però també una mica de la naftalina.
Sí, la mare era molt religiosa, això ja es veu a tot el llibre. No obstant, el llibre és curiós perquè jo quan el vaig acabar i el vaig tornar a llegir tot, Hi ha moments que quasi fa plorar, o sigui, que això és bastant... Amb un còmic que et faci plorar és bastant increïble.
Home, i a part hi ha una cosa al·lucinant. Tu fas unes cares molt boniques, molt rodonetes, eh?
Bueno, les cares...
En general, sí, però després, per exemple, quan passen malament i hi ha dolor, les desfigures moltíssim.
Sí,
el dolor desfigura totes aquelles cares i es tornen figures pràcticament bestials, trobo jo. O sigui, de bèsties, d'animals, no?
Potser sí.
No sé, tu deies ara que ho trobes tot a internet, però jo estava pensant també moltes vegades, com per exemple el pare d'aquesta noia volia ser teatrer i volia anar pels carrers i pels pobles portant el seu teatre. A mi em recordava aquella pel·lícula de Viaje a ninguna parte del Fernando Fernán Gómez.
Exacte.
I també aquella pel·lícula maleïda del Mundo Sigue, no? On les dones tenen aquest paper. Jo no sé si al cap també tenies totes aquestes pel·lícules de Bardem, de Calle Mayor, tot això.
Sí, jo les recordo, totes aquestes pel·lícules. Uh-huh. Inclús, sempre que fèiem pel·lícules d'aquestes, agafava algun detall de les pel·lícules, perquè, clar, l'ambientació, una cuina, per exemple, el que hi havia una cuina als anys 30, no? Tot això, clar, ho tens que buscar a internet. Sí, potser trobes la foto d'una cuina, però... Una cuina dels anys 30 ja no la trobes tan fàcilment.
Ja no, ja és una cosa de detall que...
Els productes que hi havia, el sabó...
Els fregalls, no?
Sí, els fregalls... I, bueno, tot és una... Sí, perquè això és maco que ho llegeix, digui, oi, mira, surt això, sí, ho recordo a casa meva. Clar, això és una cosa que tens que cuidar-la molt.
Clar, per crear aquest moment de nostàlgia i perquè, com amb aquest llibre, puguem olorar gairebé l'olor de lleixiu i salfumant, eh?
Per això, jo els dos llibres els he fet en blanc i negre i gris.
Perquè és també com era aquesta època,
com
no?
Com el cine de l'època, no?
Clàssic.
I l'època que es recorda una mica gris, aquesta època, la veritat.
Estem parlant de Ela de la Rota, aquest llibre que heu fet a mitges, l'Antonio Altarriba, explicant la seva història de vida i en Quim, el dibuixant que segur que coneixeu pel Jueves i per mil coses, de Martínez del Facha. Però ara tu em deies abans, a micro tancat, que estàs amb una història pròpia, que vols explicar la teva història perquè te'n vas anar un any a treballar a Alemanya.
Sí, això és...
De dibuixant o de què?
No, això és una cosa que no... Jo vaig deixar Belles Arts a la meitat perquè era un rotllo aquella època, als anys 60, imagina't, ja si fa anys. I llavors el meu pare havia mort i la meva mare, doncs, escolta, tens que fer alguna cosa, no pots estar... Clar, estar a casa sentat com un nini d'aquests d'ara. I llavors dic, saps què? Me'n vaig a Alemanya. Tothom se'n anava a Alemanya, o no?
Vaig a Alemanya Pepe, no?
Era l'època exacta que van començar a anar els espanyols a Alemanya. Sí. I vaig agafar, me'n vaig anar amb autostop i amb molt pocs cèntims, 3.000 pessetes. I vaig estar quasi un any. I llavors vaig conèixer tot el món dels espanyols, dels immigrants que estaven allà.
I és per gens i doig,
no? I és algo que no hi ha res escrit, no hi ha ni una novel·la, no hi ha res.
Hi ha molt poca cosa.
O sigui, que és una etapa de... Bueno, com aquest país mai s'ha cuidat tot això, doncs... I llavors se'm va ocórrer perquè un alemany em va dir, home, això podries fer un còmic, seria molt interessant. I vaig pensar, mai se'm havia ocorregut, eh? I vaig pensar...
I ara ja estàs...
Tenia molts dibuixos.
Frescat.
I llavors vaig començar, m'hi vaig ficar i estic fent-lo, bueno, estic fent-lo en plan tranquil, eh? Vull dir, aporto unes 100 pàgines, però té que ser bastant llarg. I no l'he ensenyat a ningú, eh? Vull dir, no...
Ui, doncs primícia total aquí a la Interferències.
Sí, no l'ha vist ningú.
Vas aprendre alemany o no?
No, vaig aprendre paraules sueltes, perquè jo parlava una mica d'inglès i molts alemans parlaven molt poc, però alguns parlaven anglès.
Doncs estarem molt pendent a veure si surt ben aviat a Norma Editorial o on sigui.
Sí, bueno.
Quim, moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies
i felicitats per tots els projectes, per Ela la Rota i també l'Arte de Volar, que ara heu revisat i editat una altra vegada.
Sí, bueno, mira, anar fent el que es pot.
Doncs no pas malament, premis nacionals que vinguin.
Per mi és un món molt nou, perquè m'hi he ficat fa molt poc. És clar, ja sóc un empel gran, però bueno, mira...
T'hi has ficat de nou amb la novel·la gràfica, però de
no,
dibuixar...
No, però la veritat és que he disfrutat ficant-me en el món de la novel·la gràfica, perquè és un món que és molt a prop a teu i pots dir
i
coses...
I és molt íntim,
sí.
No? Doncs, Quim, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sort. Merci.
25.